Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. El diumenge de la setmana que ve, dia 6 d'agost, se celebren els 1.100 anys de la consagració de l'Església de Fontcoberta al Pla de l'Estany. Avui parlarem d'aquesta efemèride amb el rector de la parròquia de Fontcoberta, mossèn Jordi Font, i també amb l'historiador Jaume Colomer, que aquest mateix diumenge, dia 6, presentarà el llibre Parròquia de Fontcoberta. Avui, i d'entre altres coses, també ens farà 5 cèntims del que va ser el Col·loqui Europeu de Parròquies mossèn Josep Caselles. Comencem, com és habitual, escoltant la carta setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. El sembrador va sortir a sembrar. Avui els sembradors continuen sembrant. Els sembradors de l'Evangeli d'avui també són molt conscients de les terres on cal sembrar, les persones, de les llavors que s'escauen, atenent algunes característiques del nostre temps. Evangelitzar és sembrar la paraula de Déu, paraula vivent i salvadora, Jesús. Evangelitzar és sembrar les llavors de l'amor de Déu. I si el sembrador és un bon pagès, ha de tenir molta cura que les llavors siguin adequades a la terra. Cal fixar-se en les llavors i les terres, les diferents menes de terres, perquè hi ha llavors que donen 100, llavors que donen 60 i unes altres que donen 30 per 1. Hi ha terrenys àrids i estèrils, amb poc gruix, amb molts cars o de terra bona. Com també hi ha llavors molt petites, com el gra de mostassa, que un cop sembrades creixen i es fan molt grans. La terra on cal sembrar. Es constata que hi ha moltes i diverses concepcions del que significa ser persona. Hi ha la realitat de les grans tradicions religioses, hi ha moltes ofertes que pretenen ser salvadores, portadores de felicitat, diverses maneres de pensar, de viure, d'entendre el món, Déu. A més, cal pensar en cada persona, la seva edat, preocupacions, història personal, experiències, el desprestigi de la fe cristiana i de l'Església en alguns col·lectius. Ho formularé d'una manera gràfica. Quan la gent, i sobretot els joves, busquen salvació, pau, perdó, felicitat, ajuda per viure, estimació, sovint no pensen en l'Església, i per això no miren a Jesús, no miren l'Evangeli. Potser alguns miraran a Jesús i l'Evangeli, però no a l'Església. Aleshores també es produeix una fractura en l'evangelització. Aquest, per a mi, és el gran repte que tenim plantejat. Creure en l'Esperit, contemplar l'obra de Déu en cada persona. Cal descobrir, contemplar, estimar, agrair i celebrar la presència i l'obra de Déu en cada persona que es dona abans que nosaltres hi arribem. Aquest reconeixement de la iniciativa gratuïta de Déu podria apaivagar el neguit que neix del nostre protagonisme. Una actitud prèvia del sembrador evangelitzador és intentar llegir la presència o l'obra de Déu en el cor de cada persona i alhora també la seva absència. La necessària comunicació. L'evangelització pot brollar on es pot donar, on s'estableix la trobada entre persones amb una relació positiva i amb una comunicació interpersonal. On hi ha caritat i amor, s'obre la porta a la bona notícia que ve de Déu. Si l'Evangeli és bona notícia, s'ha de fer notar com a nova i com a bona, i d'una manera entenedora i comunicativa que té en compte el llenguatge, les paraules entenedores i alhora tot el que significa la comunicació no verbal. la comunitat cristiana, la importància decisiva de la comunitat entre el Crist gloriós i la gent normal i corrent, hi ha la comunitat cristiana. La comunitat cristiana anuncia, celebra, verifica l'Evangeli de Jesús. I fets observats que ens indicaran llavors a sembrar-hi. Recerca de felicitat, desig d'una vida saludable, el rebuig del mal, desig d'espiritualitat, en què o en qui es pot esperar trobar-la, desig de llibertat, d'igualtat, de fraternitat, exaltació de la pròpia identitat, a la recerca de les noves sensacions i experiències. L'Evangeli dona resposta a aquests fets. Doncs, fins la propera setmana, si a Déu plau.
Et poso lluç? El tinc molt bo.
Sí, posa'm en uns filets per arrebossar i quart i meitat per llançar les escombraries.
Cada any malbaratem el 35% del peix que capturem. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar. Necessita més gent compromesa. A Mans Unides, recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
L'últim punt de vista d'aquesta temporada. Tornarem amb aquesta secció la propera temporada de Tardor-Hivern. Doncs l'últim punt de vista d'aquesta temporada ens el porta Ramon Muncunill, que és doctor en Filologia Hispànica. Bon estiu, Ramon, gràcies per les teves col·laboracions.
Igualment, Àngel.
Quan vulguis.
Per a moltes famílies, ben aviat arriben les esperades vacances. Doncs m'atreveria a suggerir-los, potser, 10 claus per aprofitar l'estiu en família. Una, flexibilitat dins d'un ordre. Encara que siguem de vacances, és important no perdre del tot els hàbits adquirits durant l'hivern. Per això estableix un horari, però amb flexibilitat i marge. Estem en una nova situació, en un altre context. Dos, fer activitats en família. Tot i que cada un tindrà els seus gustos, els seus plans, és important trobar temps per a fer coses junts. Cuinar, passejar, anar en bicicleta, fer excursions, visitar la nostra ciutat, etc. 3. Gratitud. L'ambient relaxat de l'estiu és perfecte per impulsar l'agraïment que de vegades amb les presses resta una miqueta oblidades. Saber donar les gràcies als altres per detalls, pels plans o per haver-ho passat bé junts. 4. Gaudir de petites coses. El pla perfecte no ha de ser car o extravagant. Cal ensenyar des de nens a gaudir amb les coses petites, com per exemple veure una posta de sol, prendre un gelat, qualsevol cosa. 5. Obrir-se als altres. Estar tot el dia amb nosaltres mateixos pot resultar poc enriquidor. L'estiu és època perfecta per obrir-nos als altres. Avança't convidant els amics a casa i ensenya els fills a fer el mateix. 6. Activitats culturals. Educar el gust dels més petits no té per què ser avorrit si es tria i es prepara bé. Estudia les possibilitats culturals a la teva zona i visiteu alguns museus, monuments o exposicions. 7. Temps de llegir. La lectura és un viatge gratuït que alimenta les neurones de grans i de petits. Novel·les d'aventures, biografies, contes... Busca una biblioteca propera i a triar. 8. Visitar familiars i persones necessitades. Durant el curs, bé per temps o per distàncies, de vegades és difícil visitar la família, els avis, els cosins, els oncles. A més, també poden fer-se visites a persones malaltes o més necessitades. 9. Idiomes. Deixa de banda els formats més acadèmics i acostuma tota la família a veure sèries o pel·lícules en versió original, a veure qui entén abans. I 10. Com a famílies cristianes, donar gràcies a Déu per passar-ho bé i estar junts. Bon estiu.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
El diumenge de la setmana que ve, dia 6 d'agost, se celebren els 1.100 anys de la dedicació de l'església de Fontcoberta. En parlem tot seguit via telefònica, tot primer amb mossèn Jordi Font, que és el rector de la parròquia de Fontcoberta, i després amb Jaume Colomer, que és l'autor del llibre Parròquia de Fontcoberta, que també es presentarà el diumenge que ve. Tot primer, mossèn Jordi Font, tal com dèiem. Benvingut, mossèn Jordi.
Moltes gràcies, benvingut, gràcies.
Bé, s'estan preparant ja totes aquestes activitats. 1.100 anys d'història. Déu-n'hi-do, no?
Sí, 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 sí. Hi ha una data, que és el 917, però que també algun document seria el 925. Però, bueno, hem optat pel 17, però sí, sí.
I, de fet, la data exacta és la del 12 d'agost, no?
El 12 d'agost del 17 o del 25, perquè hi ha diferents opinions, perquè el manuscrit no es llegeix bé i, bueno...
Sí. Però vosaltres ho feu el diumenge que ve. El diumenge
sí,
que ve,
dia 6 d'agost, que és la festa major, en ocasió de la festa de Sant Feliu, que és el patró, i la festa major de Fontcoberta, doncs, aprofitem també per celebrar aquest 1.100 anys.
Doncs parlem una mica dels actes. A quina hora comencen?
Mira, 11:45 hi haurà la celebració de l'ofici presidit pel senyor bisbe, i, bueno, l'ofici amb orquestra, aquestes coses que cada any solem fer. I llavors, a l'acabar, hi haurà un acte més institucional en el qual hi haurà el vicepresident de la Diputació, l'alcalde, convidarà també, doncs, l'Ajuntament ha convidat els alcaldes i el senyor bisbe. I llavors hi haurà una breu presentació d'aquesta obra, que han fet un llibre recollint una mica tot el que s'ha trobat de documentació antiga i més del segle passat, sobretot, el 1800-1900, com que hi havia consuetes de la parròquia, s'ha pogut reproduir tot això fins ara. I, a més de la presentació, hi haurà una mica com una lliçó, diguem-ne, inaugural d'un fet que farà un historiador local, bueno, local de la comarca, explicant una mica potser què representa aquella època construir un edifici com aquest, no?
El llibre porta per títol Parròquia de Fontcoberta, l'ha fet Jaume Colomer. Qui és Jaume Colomer?
Jaume Colomer és un mestre, és fill de galliners. Ell ha estat mestre molt i molt de temps aquí a Fontcoberta, es va jubilar ara fa un any o dos, i s'ha dedicat contínuament a la recerca de documentació i de plegar documents molt dispersos, o que fins i tot que costaria trobar-los. I llavors ell ha fet un treball molt de biblioteca, d'arxiu, i han intentat reconstruir a partir de documents que els mossens havien escrit, les consuetes, per exemple, però després també molts documents que estan a l'arxiu diocesà i altres documents, amb fotografies, sobretot, que és el que són 1.800 i pico per món fins ara, no? Intentant il·lustrar una mica tot aquest treball.
Doncs ara parlarem amb el senyor Jaume Colomer perquè ens comenti una mica aquest llibre que ha editat sobre els 1.100 anys de la consagració de l'església de Fontcoberta. Després de la presentació del llibre i de la conferència, hi ha un dinar de germanor, hi ha alguna activitat més?
No, hi ha després un aperitiu i hi ha unes peces musicals medievals a la mateixa església, una mica per dignificar l'acte i també el lloc, per suposo. I llavors, fora hi haurà una exposició sota l'arbreda que hi ha davant de l'Ajuntament, una exposició de fotos d'algunes que no surten en el llibre, per tant, s'han seleccionat les que no surten en el llibre, perquè la gent ha fet un treball molt de camp, de buscar les cases pairals, les veïns, fotos que tinguessin del seu record, i hi haurà una il·lustració, això, una mica també de tot el conjunt d'obres i de grups entorn de la parròquia que es van crear molt vinculats a l'Església en el seu moment, no? I, per tant, hi ha una exposició que la gent podrà contemplar mentre hi ha un aperitiu que l'Ajuntament ha organitzat, no?
Aquestes activitats, recordem, seran el diumenge de la setmana que ve, dia 6 d'agost.
Sí.
Mossèn Jordi Font, rector de la parròquia de Fontcoberta, parli'ns una mica de com és la feligresia de Fontcoberta.
Cas molt curiós, perquè és una feligresia que hi havia conveïnats. Hi havia el nucli, que és on hi ha l'Església, l'Ajuntament, hi havia una espècie de bar que ara està tancat. És un nucli bastant de 7-8 cases, i llavors hi havia conveïnats. Hi havia el veïnat de la Ferrés, el veïnat de Can Fares, el veïnat de Malianta, i aquest últim, en els anys 60-70, va créixer, es va urbanitzar, i es va fer una... I és on hi ha normalment el nucli més ample, són 1.000 i pico d'habitants. I els altres, aquests altres nuclis més dispersos, Figueroles, Quatre Soques, de fet són conveïnats de 7-8 cases, era una mica aquesta podríem dir, geografia escampada, no? Però que, en canvi, l'ha donat més nom al nom de Malianta, que és un veïnat més, però que es va urbanitzar, és a dir, als anys 70, i allà on hi ha, bueno, aquestes cases, jo diria, més de planta i pis, perquè no s'ha edificat més a l'aire, també hi ha un polígon industrial, i, bueno, és el que hi ha més vida, no? El nucli històric antic, només hi ha la parròquia, l'Ajuntament i la rectoria.
Quan hi ha missa a Fontcoberta?
Fontcoberta hi ha el primer de mes.
El primer diumenge de mes?
De mes.
A quina hora?
A les 11.
Molt bé.
I, en canvi, a Malianta, que hi ha una capella, que és construcció dels anys 80, vam celebrar ara, fa 3 o 4 anys, vam fer els 25 anys, doncs allà hi ha missa cada diumenge, menys el primer de mes, que es diu el dissabte al vespre, perquè el diumenge es pugui dir a l'altre a l'església gran. De fet, la parròquia, Sant Feliu, la parròquia vella, la mare, totes les festes allà el celebren allà, la missa del Gall, Pasqua, la Vella Pasqual, la Festa Major, Rams, és el lloc, també la Festa del Roser, és el lloc, diguem-ne, que plega més, perquè l'edifici és molt gran, és un edifici que em sembla que va dir el bisbe Cartanyà, pel que m'ha arribat a mi, que era la catedral de la muntanya, volguem dir que era un catedral de pagès, un edifici molt gran per lo que era la població, vull dir, la població tampoc era molt gran en aquell moment que es va construir, no?
Doncs moltes gràcies, mossèn Jordi Font, rector de Fontcoberta, per estar amb nosaltres, que vagi molt bé. I ara tot seguit parlem amb Jaume Colomer, que el tenim a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, Jaume.
Gràcies.
Ara escoltàvem a mossèn Jordi Font, que en feia servir molt la paraula consueta. Per la gent neòfita, què és la consueta?
Sí, tenim la sort que la parròquia de Fontcoberta en conserva dues, una de l'any 1962, de mossèn Agustí Piferrer, i una altra que va escriure el mossèn Jaume Fares el 1760 i següents, perquè en el seu rectorat la va anar engruixint, i a més recull totes les informacions que els costums que són propis de l'església de Fontcoberta, és a dir, els oficis, les misses, les processons, com es feien, és a dir, una consueta és els costums de la parròquia, d'una parròquia pròpiament dita.
El que és molt interessant és que conserveu l'acte de consagració de la parròquia.
Sí, sí, realment és un document excepcional que es conserva a l'arxiu diocesà, i és referit a l'acte de consagració de l'any 917, tot i que hi ha alguns historiadors que diuen que és del 12 d'agost del 922. Però un grup de persones i jo mateixa creiem que és del 12 d'agost de l'any 917. És una còpia, és una còpia, no és l'original, una còpia de l'any 1637, i això ens permet estudiar 1.100 anys a l'inici d'aquesta parròquia de Fontcoberta, que realment, doncs, és, com he dit, un document excepcional, perquè parla de moltes coses. Parla del fet propi de la consagració, parla de la formació de la parròquia, parla de la toponímia, parla d'antroponímia, parla del paisatge, i, per tant, és un document excepcional per Fontcoberta i per la parròquia.
Què destacaries, Jaume Colomer, d'aquest llibre que es presenta, Parròquia de Fontcoberta?
Bé, inicialment era un repte, perquè, és clar, fer 1.100 anys, historiar 1.100 anys d'una parròquia és un repte. Bé, i de mica en mica he vist que la cosa anava bé. De fet, ja fa molts anys que estic recollint informació de la gent, dels campaners, dels mossens, dels escolans, dels propis fidels, de gent de la coral. I aleshores vas fent un pòsit d'acumulació d'informació. I aleshores fa 2 anys que m'he jubilat i vaig dir aquí, per celebrar aquest 1.100 aniversari de la parròquia de Fontcoberta, res millor que fer un llibre, que tota aquesta informació que tinc doncs es pugui buidar en el llibre. A part, he anat buscant aquests últims mesos molta informació a l'arxiu diocesà de Girona, que realment he quedat sorprès gratament del funcionament d'aquest arxiu. És per felicitar la gent que està treballant en aquest arxiu per la pulcritud i per l'atenció que tenen. I realment, Fontcoberta, tenim la sort d'haver conservat molts documents, molts pergamins de la parròquia, que en els fets iconoclastes de l'any 36 no es van cremar. Crec que hi va haver gent que va poder salvar molts documents. Sí que es va fer una pira incendiari, però devien ser documents menors, perquè allò que realment és important s'ha conservat. I tenim aquest honor de que hi ha hagut gent doncs, que ho ha fet. El llibre parla de moltes coses, perquè la història és molt llarga. Parla del propi edifici, parla del patrimoni, parla dels rectors. Aquí, per exemple, he pogut reconstruir gran part del rectorat des de l'any 1275, aproximadament, de manera que els últims 500 anys pràcticament hi són tots els rectors, i amb el que van fer és realment excepcional. També parlo de la rectoria, la pròpia parròquia, l'organització parroquial i la vida parroquial, l'arxiu parroquial, perquè és excepcional el que tenim aquí a Fontcoberta, realment és un arxiu molt interessant, els cementiris, els enterraments, i llavors totes les festes i tradicions del calendari litúrgic. Per tant, engloba tot el que crec que ha d'englobar un llibre referit a la història de 1.100 anys de la parròquia de Fontcoberta.
Molt bé. Doncs hem parlat de Jaume Colomer, que és l'autor d'aquest llibre. Parròquia de Fontcoberta es presenta en els actes commemoratius dels 1.100 anys de la parròquia de Fontcoberta, que tindran lloc el diumenge de la setmana que ve, dia 6 d'agost. Moltes gràcies, Jaume Colomer. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Del 9 al 13 de juliol es va celebrar el Col·loqui Europeu de Parròquies a Barcelona. Anem a conèixer quatre subratllats del que va ser aquest col·loqui amb mossèn Josep Caselles, que el tenim en qualitat de membre de l'equip organitzador. Benvingut, Josep, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola.
Quan vulguis.
La parròquia és un lloc d'aprenentatge i continua disposant de mitjans per realitzar una tasca d'evangelització-humanització. Aquestes són dues de les idees que van ser més presents al Col·loqui Europeu de Parròquies, que va tenir lloc a Barcelona aquest mes de juliol, i que recull el document en el qual figuren les conclusions de la trobada. Hi van assistir 160 persones de 13 països. Una quarantena dels participants eren joves. El document final comença referint-se al lema d'aquesta 29a edició del col·loqui: Cristians a Europa, un poble amb una missió. La missió de les parròquies és la de tota l'Església, la missió de donar testimoni de l'amor de Déu envers tothom. Per dur-la a terme, és fonamental continuar sent deixebles de Jesucrist allà on ens trobem, la qual cosa comporta desprendre'ns de tot allò que ens reté en els límits de la por i aferrar-nos a l'única missió que Jesús ens indica. La missió de les nostres parròquies, continua dient el document, concebudes com a presència d'Església en un lloc, és la missió dels batejats que en formen part. Encara que l'Església esdevingui minoritària i ho esdevindrà cada vegada més, el que compta és, finalment, esdevenir deixebles més autèntics de Jesucrist. Les parròquies, encara que no en tinguin l'exclusiva, continuen sent uns nuclis o uns pols a partir dels quals es poden posar en pràctica una bona part dels mitjans al servei de l'evangelització-humanització, afirma el document. I afegeix que els cristians som codestinataris de l'evangelització, i si som receptius a l'Evangeli, podem desplegar la diversitat de les dimensions del nostre baptisme. Cal vetllar per la qualitat de les relacions intracomunitàries, ja que sovint són un indicador de les relacions que serem capaços d'establir amb el nostre entorn social i cultural. En aquesta línia, el document deixa clar que la parròquia és un lloc d'aprenentatge, i ho detalla de la següent manera: aprenentatge del diàleg en la durada, del respecte a les diferències i de la igualtat en dignitat, però també de la corresponsabilitat en vista de la missió comuna de compartir amb altres la bona notícia, lloc d'aprenentatge igualment, per al discerniment de les prioritats pastorals. La propera edició del Col·loqui Europeu de Parròquies tindrà lloc a la població de Lviv, a Ucraïna, l'any 2019.
Església Viva, Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 30, 900 anys de la consagració de la parròquia de Santa Eulàlia de Begudà. Missa a 11:15, presidida pel nostre bisbe. Després, sardanes, aperitiu i participació de la faràndula amb gegants, capgrossos i grallers. Es presentarà un llibre sobre Begudà a càrrec de Maria Vidal. També aquest diumenge, recital per a violoncel, guitarra i cant en el marc dels 50 anys de la fundació del monestir de Solius, a 7:45 del vespre, a l'església, després del res de vespres. Anirà a càrrec dels dos Leds, que és un grup format per Raúl Hernández, a la guitarra i a la veu, i Joan Palet, al violoncel. Dimarts que ve, dia 1 d'agost, visita pastoral a la parròquia de Rocabruna. A les 12 del migdia, el nostre bisbe presidirà la missa en la diada de la Festa Major i també administrarà el sagrament de la confirmació. També dimarts, a 4:45 de la tarda, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, pregària per les vocacions sacerdotals i missa en honor al màrtir gironí Sant Feliu. A 6:45 de la tarda, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, presidida pel bisbe Francesc. Dimecres que ve, dia 2, aplec del Santuari de la Mare de Déu dels Àngels. A 12:15 del migdia, missa presidida pel bisbe Francesc, després dinar de germanor. I el dissabte de la setmana que ve, missa a l'ermita dels Sants Just i Pastor de la Cellera de Ter. A les 7 de la tarda, missa presidida pel bisbe Francesc.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem a escoltar tot seguit el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 30 de juliol. Agraïm a mossèn Fèlix Mussoll, rector de la parròquia de Sant Cugat de Sal i delegat de la pastoral obrera del bisbat de Girona, que ens hagi acompanyat durant tots aquests evangelis d'aquest mes de juliol. Gràcies, mossèn Fèlix.
De res.
Que tinguis un bon estiu. Eh?
Gràcies, amics i amigues. Ben segur que més d'una vegada ens haurem preguntat què és el cristianisme. A nosaltres, cristians de tota la vida, què ens aporta el cristianisme? I potser, sense saber-ho explicar gaire, ens haurem donat una resposta, evidentment, segons la nostra mentalitat, segons la nostra formació. Però fins que no arribéssim a la conclusió a la que ens volen portar els dos exemples de l'Evangeli d'avui, el tresor amagat i la perla de gran valor, no diríem potser gaires coses noves ni diferents d'altres religions o d'altres grups ideològics que hi ha en el món. I la conclusió a la que ens vol portar l'Evangeli és aquesta. Hi ha alguna cosa per la qual una persona pugui jugar-s'ho tot? Hi ha alguna cosa per la qual es pugui deixar tot? Per la tradició? Ja hi ha qui ho fa, però potser no val la pena. Per la moral? Hi ha persones que ho fan, però potser no cal. Per les lleis i les normes religioses? Algú trobaríem, però només per això? Doncs per quina cosa val la pena jugar-s'ho tot? L'Evangeli ens ho diu clarament, pel regne de Déu, que és més que la tradició, per santa que sigui, pel regne de Déu, que és més que la moral, pel regne de Déu, que és més que les normes religioses. El regne de Déu és Jesús mateix, vivent entre nosaltres. El regne de Déu és el que Déu somia que sigui la relació entre les persones, familiar, social, laboral. La voluntat de Déu, per voluntat de Déu, els béns de la terra són per tothom. En canvi, són molt pocs els que se'n beneficien. El somni de Déu, com dic, per a la humanitat, és la igualtat, la defensa de les persones més explotades, humana i socialment. És allò pel que Jesús va viure, va lluitar i va morir. És la causa de Jesús. I trobant Jesús mateix, la seva persona, trobarem el tresor. Una vida més noble, una vida més autèntica. Trobant Jesús, estem disposats a deixar-ho tot, a donar-ho tot, precisament per retrobar-ho més plenament, per realitzar-nos més a fons. Haurem trobat el tresor amagat, la perla de gran valor. I això és una raó per viure.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.